Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres en Pasqual Duzón, Josep Maria Balcells i en Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tres persones ben implicades en el teixit social i cultural de Sant Cugat. Ho dic perquè ara estàvem parlant fora de micro de les diverses activitats que es fan a Sant Cugat. I hi havia la percepció que se'n fan moltes d'activitats, com per exemple Carballo contra Vázquez Montalbán, que torna ara a Sant Cugat, que ens ho explicarà el Josep Maria, però que a vegades ens hi trobem sempre la mateixa gent, que hi ha la percepció que són cercles que sempre acaben reunint les mateixes persones i que potser a vegades no trenquen aquesta frontera i arriben a altres sectors de la població. No sé si comparteixen aquesta...
Jo ho veig així,
Josep Maria.
Jo ho veig exactament així, és a dir que amb xerrades i amb actes culturals et vas trobant amb la cinquantena de persones que repeteixen, i està bé, i deu ser normal, amb una ciutat com la nostra, però sí que traspassar aquesta frontera més enllà de grups que potser són d'un altre tipus de dinamisme, per exemple, de protesta social, i penso que aquest és un sector que es mou també, que potser no és tan visible, però aquest sí que és un sector diferenciat d'aquest altre que dèiem, que participa en iniciatives culturals de tota mena. Jo penso que és una ciutat tan dispersa aquesta que costa, perquè això normalment es fa en el centre, no? I llavors dir una ciutat molt extensa i de diversificada als barris, no és fàcil de fer una crida que la gent vingui i es trobi al centre.
Bé, nosaltres la Coral del Club Muntanyenc fem un concert el divendres a les 9 al monestir. Ens vam haver d'ajuntar amb la Coral de Rubí perquè, clar, si és amb orquestra i tot això, al final tot això costa calés. O sigui, perquè totes les corals ja et costa diners mantenir el director, però si a sobre fas un assaig amb orquestra i no sé què deu cobrar cada solista i no sé quantos, doncs ho has de fer agrupant-te. Efectivament, jo sí que puc dir, a la Lira, per exemple, hem crescut molt. És a dir, però sí que és cert que costa treure a la gent de les seves llars. O sigui, costa. De tota manera, jo crec que es va creixent, a mesura que es va escampant, com a toca d'oli, molt a poc, però sí que penso que es va escampant. I evidentment estic d'acord amb el que deia el Josep Maria Balcells, que molts cops ens trobem sempre la mateixa gent.
Bernat.
És cert que la gent va repetint, però jo destacaria el fet que comentaves tu, no? Que del bon moment que estan vivint, doncs, totes les entitats de caire cultural, estem en moments de crisi, però per canvi ja podríem fer un repàs, doncs, de l'activitat cultural de la nostra ciutat i de l'estat de les entitats, l'estat de forma de les entitats, i és espectacular. Moltes de les entitats estan en el millor moment o de la seva història o de l'última dècada, com a mínim, diguem, per exemple, la Lira, no? La Lira 50 membres,
sí,
no? Hosti, això està molt i molt,
sí,
bé,
sí.
No? I que en un moment complicat com aquest el teixit tingui una força brutal, i justament és el teixit que acaba portant, doncs, molta cosa, doncs, a la societat, que acaba traient, entre cometes, d'alguna manera les castanyes del foc a les polítiques socials, no? En el sentit que si l'Ajuntament hagués de pagar tot el que fan les entitats, doncs això seria absolutament insostenible, diguem, no? O sigui, les entitats no deixen, doncs, de mantenir o en tot cas fer créixer, doncs, viu i, bueno, fer créixer, doncs, un poble, una ciutat, i mantenir, doncs, viu els seus ciutadans.
Jo remarcaria potser una cosa. No, remarcaria el fet que és veritat que a Sant Cugat el tema associatiu i d'entitats que es mouen és molt gran, i que hi ha molta presència de joves. És a dir, que és a dir, no és allò entitats, coses que es van morint, que la gent és gran i repeteix, sinó que hi ha una empenta molt, molt forta, sobretot a nivell d'entitats de tota mena, és a dir, per a castellers i per les de... Bueno, mil històries, escoltisme o parròquia o jo que sé, que la participació juvenil és molt gruixuda, i per tant això és esperançador, sí, sí.
Jo només voldria aportar que són joves i grans, perquè nosaltres a la Lira tenim el Paissa i tenim el Garrell, que tenen 90 i 92 anys i segueixen cantant. Tan content.
Joves d'esperit, no?
Sí, però és cert que a l'Ira hi ha, d'ençà de fa 3 o 4 anys,
sí,
hi ha 3 o 4 persones més joves, diguem, no?
Sí, tant.
I no és descartable que els propers 4-5 anys s'apuntin 5-10 persones joves, una mica allò, seguint en la... Pues,
sí, perquè és un atractiu, és clar, si ve un jove i es veu una colla de iaios, diu, ostres, aquí m'he ficat, sembla la llar d'avis. I en canvi, quan comença a haver-hi gent jove, i gent jove que és dinàmica, i que d'allò doncs dius, ostres, doncs ja s'hi van acostar més. Jo voldria dir que, a part d'aquest voluntarisme que deies, jo crec que el Xavier Escura fa una gran tasca, eh? Vull dir, o sigui, nosaltres, moltes vegades, sé segur que si ell pot, assisteix als actes. I és una persona comprensiva amb el fet aquest cultural de Sant Cugat. Jo crec que també l'Ajuntament ha col·laborat molt amb aquesta estesa.
Des del punt de vista periodístic, nosaltres quan arriba, per exemple, el cap de setmana, que és el moment àlgid d'activitats, és que tenim problemes per arribar a tot arreu, que és la nostra funció, no? Cobrir tot el que es fa a la ciutat, doncs perquè tothom hi surti representat, no? A la web, a la ràdio i en els vídeos. Però hi ha caps de setmana que és...
brutal.
És impossible, perquè t'has de gairebé multiplicar o dividir la gent i encara no hem arribat a aquest punt. I entre setmana també. I si et compares, a més, amb municipis del voltant amb molta més població, i no diré noms, veus l'agenda d'activitats que es fa a Sant Cugat i l'agenda d'activitats d'altres llocs, i la percepció de Sant Cugat és una ciutat viva.
Es mou, doncs, sí.
És molt, sense. Molt, molt viva. I si algú no és conscient d'això, que faci una mica de repàs ni que hem d'agenda d'activitats del cap de setmana, o que agafi allò per sectors i comenci a dir, a veure, com està el teatre, no? Ostres, a Sant Cugat tenim aquesta llista llarguíssima de grups de teatre amateur, no? Els quals doncs, fan tantes obres l'any, etc. És una cosa complexa, dic, a més, doncs, no deixa de ser que se necessiten recursos per això, i que en un moment doncs, complicat com el que estem, doncs, podria doncs, donar-se el cas doncs, que això n'és de baixada, i no, la gent està com més, amb més ganes que mai. No? Jo que conec molt doncs, el món de la cultura popular, insisteixo en el fet doncs, que totes les entitats de cultura popular de la ciutat estan, crec jo, al millor moment de la seva història, totes.
Sí, amb molt de pes història, de joves, no? Molt.
Amb pes de joves, però amb pes també de gent de mitjana edat, també, diguem, perquè, per exemple, doncs, a Castellers, doncs, si no hi hagués doncs, un gruix de tota... Sí, per igual, sí, de totes les edats, sí. Seria complex doncs, de sostenir, no? Però, clar, insisteixo en el fet de que un grup d'entitats estigui en el millor moment de la seva història. Clar, té una importància brutal, diguem, no? I entitats també, doncs, que no han passat pel millor moment en els últims anys i que sembla que ara, doncs, òbviament, doncs, amb l'ajuda de l'Ajuntament, com dèiem, sembla, doncs, que aconsegueixen reflotar, com pot ser, per exemple, la Unió Sant Cugatenca, que esperem, doncs, que d'aquí 5-6-7 anys, doncs, torni a tenir, doncs, un esplendor, doncs, prou gran.
Esperem-ho.
Per cert, Carballo contra Vázquez Montalbán torna al Siglo.
Divendres i dissabte.
Aquest divendres i aquest dissabte.
Aquest divendres i aquest dissabte.
Taquilla invertida.
Taquilla invertida, com sempre.
No era el 31, no?
El 30... No. Divendres i dissabte.
De la setmana que ve. No,
de la setmana que ve.
Però... Sí, vale.
Sí, sí.
Ara, no, i taquilla invertida. Sí. Que això també... Sí. Perquè la gent ens entengui, tu vas a l'espectacle i en sortir decideixes què pagues.
Què aportes.
Perfecte.
Sí, si algú... jo d'això que deia el Bernat, crec que una de les gràcies que té és que s'ha incorporat molta gent de fora. És evident que de Sant Cugat hi ha, del Sant Cugat hiperantic, hi ha gent que suposo que han tirat. Però ara s'incorpora...
De fora, què vols dir?
De fora, vull dir, de Barcelona, de que han vingut ara. Que han vingut fa 10 anys.
Allò de quina família és? Sí, de cal no sé què.
Ara ja... Exactament. I l'incorporar... No, i això dona fortalesa al teixit, sí, teixit social nostre.
Parlem del PSC. Toma, i ja. De la situació que està vivint aquest partit. Faig la punt local, i a partir de la punt local també podrem parlar, òbviament, de la situació nacional. El regidor del PSC, Pere Soler, forma part de la vintena de Sant Cugatencs que de moment s'han adherit al manifest Crida Socialista pel referèndum en suport als diputats que han trencat la disciplina de vot en relació amb la consulta. Entre els signants també hi ha els exregidors Marta CC i Joan Carrasco. Escoltem en declaracions a Cugat.cat Pere Soler afirmant que la crisi interna del PSC no porta enlloc.
Que no es condueix enlloc, només es condueix en les portades dels diaris o dels informatius, i jo crec que s'hauria de resoldre de la millor manera, buscant sempre el consens, buscant sempre la pluralitat, no només mirar-nos endintre, sinó el que ens està demanant la ciutadania, i jo crec que aquests tres diputats van votar en funció dels seus criteris personals, però també en funció del que ens està demanant la ciutadania.
I en Josep Maria Balcells és un altre dels signants d'aquest manifest, i per tant li cedeixo la paraula, així podem tractar ja el tema.
A veure, aquí s'hi afegeixen o hi ha molts elements a darrere. D'entrada, la meva solidaritat amb els tres diputats per la coherència i per la capacitat, doncs, de representar una de les sensibilitats grans que hi ha a l'interior del PSC. Jo en aquests moments, jo no he tingut mai carnet del PSC, però vaig ser diputat pel grup socialista. En aquests moments jo estic a Nova Esquerra Catalana, però conec i he compartit escó amb dos d'aquests dels diputats que han estat protagonistes d'aquesta decisió. I aquí hi ha un element que penso que hauríem de recordar en aquestes coses. La projecció que es dona, li sembla que els escons dels diputats pertanyen al partit. I això, jo diria que inclús democràticament, no és veritat. És a dir, els electors voten una llista de partit, però l'escó és dels diputats que surten elegits i és intransferible. És a dir, no voten en nom del partit, sinó que s'entén de que voten en nom d'una representació que se'ls ha delegat als electors. I jo penso que això s'ha de tenir en compte perquè d'alguna manera pot explicar el que ha passat aquest dia, aquesta setmana, al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, jo diria que els partits haurien de plantejar quina és la seva funció de representació d'una sensibilitat social determinada, però a la vegada entendre que hi ha moments determinats en què l'electorat que ha votat unes determinades persones, una llista en la qual hi ha unes determinades persones, no se sent representada amb una decisió que pugui prendre el grup parlamentari. Una cosa és el partit que representa els afiliats i els militants i tal, i un altre el grup parlamentari que representa un electorat. I aquest electorat ha votat un programa, ha votat unes persones, i a partir d'aquí doncs s'engega una dinàmica. I per tant, doncs, jo penso que aquí hi ha hagut una coherència per part dels tres, i a mi el que em sap més greu d'aquesta situació és la reacció del partit i del grup parlamentari. És a dir, el que es va fer ahir jo penso que és una humiliació, és un càstig. I això, una cosa és que doncs es tracti a fons, i si doncs al final acaben doncs trencant peres, doncs que es digui, però aquesta manera de marcar-los d'una manera quasi, perquè quan un ocupa l'escó, l'ocupa en funció del lloc de la llista que anava, i a partir d'aquí doncs s'ocupa ara treure'ls i marginar-los i posar-los a l'última fila, no perquè sigui l'última, perquè no hi havia més escons. Jo penso que és una manera de visualitzar el càstig i a partir d'aquí veurem què passa. Penso que el PSC aquí es troba en un dilema molt greu que pot portar, jo penso, ben bé, doncs, a una possible, no sé si dir-ne escissió, però sí un trencament intern que pot tenir moltes derivades, que ja veurem doncs, els propers dies com acaba.
Més opinions. Jo crec que... Jo destacaria una cosa que va dir la Maria Geli després de la votació, que és que va dir que, em sembla alguna cosa així, que el PSC va votar que sí, a demanar la transferència de la competència. L'altra cosa és que el que fessin la resta de diputats, diguem, potser més propers al PSOE, devia voler dir, diguem, però una mica així explicava, no?, aquesta representativitat, diguem, que ells creuen, doncs, que els tres diputats, doncs, que van trencar la disciplina del vot, que creuen, doncs, que el seu programa electoral portaven una cosa i que, per tant, doncs, l'han de seguir defensant. I una miqueta, doncs, com a representants, una miqueta, segurament, del PSC, doncs, més catalanista, doncs, havien de seguir defensant-la, no? Jo estic molt content de com ha anat tot plegat, perquè és cert, doncs, que en els últims mesos hi havia hagut, doncs, un degoteig constant de regidors i d'alcaldes, doncs, que anaven com desertant, anaven alçant la veu contra una mica les posicions doncs, que havia fet el partit últimament, però no hi havia hagut un moment tan concret en el qual doncs, hi hagués un debat profund sobre què és el que havia de fer el partit, i per fi doncs, va arribar, no per mà, per exemple, d'Àngel Ros, però sí doncs, dels tres diputats doncs, que van tenir la valentia i el coratge, que això segur que no és gens fàcil i segur que no els està sent doncs, planer, la decisió doncs, que van prendre, i per tant doncs, felicitar-los doncs, perquè no és fàcil. No van votar només a nivell personal, com deia el Pere Soler, com sentíem que deia. Jo crec que van votar en funció del que deia el seu partit, diguem, no? L'altra cosa és que el Pere Navarro doncs, estigui governat doncs, per una capital que no és Barcelona, I destacar una cosa, que és que crec que ara el Pere Navarro està en escac absolutament, és a dir, jo crec que no aconsegueix sortir d'un merder quan entra en un altre, i va amenaçar doncs amb l'expulsió, i ara, bueno, ara no està tan clar, no?, que se'ls expulsi a aquests tres diputats. Clar, com ara no se'ls expulsi, o sigui, si se'ls expulsa hi haurà un problema brutal. Si no se'ls expulsa perquè veu que no seria la millor opció, també, perquè va dir una cosa, després se'n desdiu, la comissió garanties que en principi tots han dit doncs bondats doncs la seva independència, doncs si acaba acatant una mica doncs el que pensi el primer secretari del PSC, doncs però tindran un altre problema afegit a aquesta gent, no? No ho sé, jo crec que és complicat, de tot, que fer èmfasi en una cosa. Crec que hem de tenir tots molt clar, malgrat que jo defenso que el càrrec d'un diputat doncs ha d'anar molt lligat inevitablement al territori, per tant, és tu el que acaba representant doncs és la gent del teu territori. El sistema actual que tenim aquí no diu el mateix, per tant no és ben bé que els diputats representin doncs un territori, sinó que els diputats representen uns electors de tot el territori, en tot cas com a màxim de la província, del nivell administratiu de província, diguem. I per tant, si creiem doncs que els diputats han de tenir una representativitat més gran pel que fa al territori, hem de canviar el sistema electoral i creure'ns i anar una miqueta doncs més per aquesta via, no? Per exemple, els Estats Units, al qual no defenso el seu sistema electoral perquè no m'agrada, sí que ho tenen doncs molt més així, és molt més representatiu del territori, però aquí no. Per tant, no, jo crec que hem de tenir molt clar en quin sistema vivim i quins són els pros i contres de canviar-la, no? Perquè si fem un sistema doncs molt més representatiu i majoritari, perdrem moltes de les qualitats que tenim ara, no? Per tant, jo crec que és moment també doncs per la reflexió i per tant doncs, però és un moment doncs complex com el país, eh? És a dir, jo crec que el PSC no és que sigui, crec, un bolet de problemes, sinó que no deixa doncs de representar el moment complex que viu el país.
Sí, jo voldria dir, primera cosa, com deia Josep Maria Balcells, l'escó és de cadascú, no és un escó dels partits, i es posen per ordre de la llista.
Fins i tot totes això, que quedi clar, només per matisar, és dir, el partit no els pot treure de diputats, es pot expulsar del grup parlamentari, sí, però vull dir, això vol dir que l'escó és de cada diputat.
I es presenten amb un programa. Són uns senyors que es presenten en un programa. En el programa socialista deia que calia afavorir la consulta. A part de que la segona intervenció, això ho deia en el programa, per tant, aquests senyors l'únic que fan és, jo em vaig presentar en aquest programa i amb aquest programa soc conseqüent i coherent i continuo. A part de que el Pere Navarro, en el Parlament, va dir que ells s'abstindrien en tots els temes que fos d'allò per no ficar-se, suposo.
És que el que deia abans de que es posen un berenjena i no en surt un altre, que, hòstia, sí, és molt fàcil, abstenir-se a tot plegat, i a més ho has dit explícitament des del faristol del Parlament. Va.
Llavors, la segona reflexió és que és dolent votar diferent. Jo no sé per què ha de ser tan ominós, tan pecat, el votar diferent. Cadascú, jo penso que en molts casos, i sobretot en molts casos d'aquests, crec que s'hagués pogut deixar votar en consciència, si veus que hi ha votar, donar llibertat de vot amb tot això. Per què no s'ha donat? Doncs per una entesa del PSOE-PSC. I per què l'entesa del PSOE-PSC? Perquè no volien que, quan hi hagi algun tema en el Congrés, es visualitzi una diferència, perquè, clar, evidentment, anirien a burxar més, i quan hi hagi aquest burxament se'n donarien compte de que el PSOE i el PSC voten diferent. I van dir, no, clar, el que no pots fer és votar una cosa a Catalunya i una altra cosa a Madrid, que s'ha fet un parell de cops, però em sembla que pràcticament és una anècdota. Bueno, ja s'ha vist ara. Llavors, per no visualitzar aquesta d'allò, es van posar d'acord el Navarro i el Rubalcaba. Com s'ha de resoldre aquest tema? Jo no ho sé. I suposo que el PSC està fent tot el que pot. El que sí que sé és com no s'ha de resoldre. I com no s'ha de resoldre és posant de cara a la paret, perquè, a veure, si això ho fessin en plan laboral, de dir, ara a tu et donarem els treballs més
vexats... Assetjament laboral, o
sigui... és que seria bullying i seria el que tu vulguis. Jo crec que és una mesura que dintre d'un esperit socialista no pot sortir, de dir, castigats de cara a la paret. Home, no penso, i a més, persones que jo crec que són digníssimes, i persones que, com les volen castigar? Perquè no cap dubte que això, en l'última fila, això és un càstig. Quin és el problema? El problema és que Catalunya necessita socialistes. És a dir, jo no m'imagino una Catalunya independent o una Catalunya de la manera que vulgueu sense socialistes, el gruix de la societat. I Catalunya crec que a més que és molt socialista. Jo no m'imagino una Catalunya sense socialistes. Ara, uns socialistes catalans. I aleshores aquí, perquè si fos un altre partit, que fos no sé què, el CDS, diu, bueno, s'ha trinxat aquest partit i en vindrà un altre. Però els socialistes no, que els socialistes els necessitem. I per tant crec que això s'ha de recompondre d'alguna manera o altra. Però no pels procediments que estan portant ara.
No, jo afegiria dues o tres coses. Primer, i ara tots som capaços de dir, alerta, això estava en un programa electoral.
Sí.
Si de tots els partits polítics que estan al Parlament els hi repasséssim el programa electoral, potser trobaríem tantes discrepàncies. És a dir, Convergència havia dit, jo no posaré l'impost de successions, per exemple, i ara el posa. O jo no pujaré l'IVA i tal, doncs el PP hi posa. I llavors, si això vol dir, a partir d'aquí, uns trenquen i tal. El que és difícil en aquests moments, i sobretot doncs, en un tema ara de molta actualitat política interna, és gestionar la pluralitat d'un partit. I jo no diria, és a dir, sí que és veritat que aquí hi ha un lligam amb els socialistes de l'Estat, del PSOE, però jo penso que dins del mateix PSC, sense haver de recórrer al PSOE, hi ha una gent que pensa, doncs, com en la línia que ha votat el PSC al Parlament, però uns altres no, i sobretot en el territori, fora de l'àrea metropolitana. Hi ha una sensibilitat i una que realment els diputats, jo per exemple soc ahir mateix, jo parlava amb la Núria Ventura, una de les tres diputades, sí. I em deia, tu no saps la pressió que jo tinc en el territori. Ella és d'Ullacona i totes les Terres de l'Ebre, és a dir, ella havia sigut alcaldessa, està a l'oposició a l'Ajuntament, és a dir, si jo voto una altra cosa, és que jo no em puc tornar a presentar aquí, vull dir, sentint-se representant d'una sensibilitat del seu territori.
Una mica al revés que Àngel Ros, no? Àngel Ros també deu estar pressionat pel territori, però com que vol ser alcalde un altre cop i me'n vaig,
no
m'hi
poso.
No,
podem parlar. Amb la gestió, cadascú ha fet la gestió que li ha semblat, però en aquest sentit sí que doncs, hi ha una coherència amb un electorat que... El perill que jo penso que hi ha ara és que la crisi es tanqui en fals. És a dir, que no hi hagi... Yeah. Una cosa és que el Partit dels Socialistes va fer un debat previ a la votació aquesta i va decidir en majoria una determinada cosa que s'ha trencat.
El 83%.
Ara, després hi ha hagut el conflicte. El conflicte no s'han escoltat aquests diputats. No els hi han dit res. Ara no els deixen ni tan sols participar en el debat dins del grup parlamentari, els hi han tret les responsabilitats que tenien en les comissions. És un càstig econòmic també, perquè això comporta uns plusos en els diputats que tenen una representació, i no han pogut explicar-se encara. És a dir, això realment és càstig, és avergonyir-los, és deixar-los, és marginar-los. A mi em dol això. I jo penso que és difícil el manteniment d'aquesta tensió. I per tant... Jo, si tancant fals, voldria dir, mira, aquí tapem-ho, aquí no ha passat res, continuem perquè tot això tornaria a sortir. Per tant, és un moment en què s'han de clarificar si el PSC és capaç de donar-se unes regles internes per respectar el pluralisme que té dins, o diu no, opta per dir no, aquí serem un partit cohesionat i compacte, i llavors els altres es veuen forçats a buscar un altre. I buscar l'espai aquest de... Aquí poden haver dues menes de socialisme. El socialisme, doncs, que té una visió més estatal, per dir-ho d'una manera, i un socialisme més catalanista. Jo voldria remarcar una cosa, que quan aquests diputats fan un vot doncs, a favor doncs, de demanar la cessió de competència i tal, no vol dir que siguin uns diputats que són independentistes o que en el moment determinat que hi hagi una consulta... O sigui, defensar el dret a decidir no és el sinònim de defensar la independència. I això de vegades s'ha volgut també tergiversar, de dir, sembla que tots els que demanen i defensen el dret a decidir són independentistes, no? És que jo penso que el dret a decidir l'hem de defensar a totes, i en aquest cas concret doncs, hem de mirar que això es pugui dur a terme de la manera doncs, legal, però de la manera doncs, amb la pressió que faci falta, però després ja veurem el resultat i veurem que cadascú expliqui des de l'òptica catalana doncs, què és millor, què prefereix o què li sembla doncs, com a model de futur.
Passa una cosa, que és que aquestes coses empenyen més, suposo que a mi no m'empenyen, perquè jo ja estic empès des de fa molts anys a l'independentisme, diguem, no? Però aquestes coses empenyen cada vegada més cap a l'independentisme, no? Perquè si el que ens enfrontem és a gent que no vol de cap de les maneres doncs, que votem, ni PP ni PSOE a nivell estatal, què estem fent, diguem, no? I una miqueta el que crec, allò que deia el Carlos Rovira, no? Diguem, no? Que un conseller doncs, del PSC ha estat, bueno, estava 15 minuts d'estar a govern per adonar-se doncs, que amb Espanya doncs, no anàvem enlloc, doncs, perquè realment hi ha tal impediment i tals traves doncs, que és absolutament impossible avançar. Jo volia fer una pregunta, és si no es veia que aquesta crisi del PSC acabaria on ha acabat, diguem, perquè clar, jo des de fora sí que doncs, ara és molt fàcil també de parlar a posteriori, diguem, però sí que és cert doncs, que la situació anava cada vegada pitjor, i el fet doncs, de votar dues vegades amb dues votacions diferents separat doncs, del Congrés, PSC i PSOE, és purament i absolutament anecdòtic, diguem, i a l'hora de la veritat el que s'ha vist és que el PSC no es pot imposar o no pot imposar doncs, una posició pròpia dintre del PSOE. Per tant, clar, no sé si això ja es veia, i justament la por que deies doncs, de que no es tanqui en fals aquesta crisi amb una multa i ja està, no? Jo el que cridaria als socialistes catalans és que aprofitin el seu capital humà, que aprofitin el seu enorme capital humà, perquè què passa? Jo no em va agradar massa, diguem, la manera com l'Ernest Maragall doncs, va marxar del PSC, per un tema, perquè no crec que no és que no hagués de marxar del PSC, però crec que podia aprofitar d'una manera molt millor tot el capital humà doncs, que l'envoltava, o que en tot cas eren companys i que segur doncs, que s'haguessin sumat a un projecte, no? Clar, dintre del PSC hi ha molta gent, doncs, exconsellers, exdirectors, exsecretaris, doncs amb una vàlua política espectacular i que crec que això s'ha de canalitzar d'alguna manera. Si posem per cas, l'Antoni Castells, la Montserrat Tura, etcètera, es representen a ells mateixos, no representen res al seu territori, com crec que és, i a més doncs, no fan cap pas cap enlloc, el país estarà perdent doncs, una gent doncs, amb una visió doncs, de govern i de país espectacular, i per tant el que s'ha de fer és doncs, bueno, que tots aquests actors decideixin anar cap a una direcció amb l'horitzó doncs, que poden acabar sent doncs, l'esquerra d'un nou país, per bé que crec que doncs, no personal, i això és una opinió personal, no crec que acabi sent així, jo crec que qui està jugant millor les seves cartes i que demanem que ho digui jo, però és esquerra per posicionar-se doncs, en un nou marc polític i ser doncs, l'esquerra de referència en un país, però crec que inevitablement la gent del PSC ha de fer doncs, una sentada i veure doncs, què és el que ha de fer i no anar doncs, per separats, no? El Quim Nadal per una banda, els exconsellers doncs, que no representen massa a ningú doncs, per un altre doncs, que vol repetir d'alcalde, és un trencacosses que és prou complicat.
Jo portaria en tot cas
digues, a
nivell de referència quan marxa Ernest Maragall just una mica abans, tot un sector del PSC en el qual hi havia aquests diputats que avui són, ens diem, díscols o dissidents i més altres persones, s'havia elaborat un manifest que al final es va trencar a l'última fase, i per comptes de sortir el manifest unitari de crítica ja al funcionament intern del PSC, uns van optar per dir no és encara el moment, pactem amb l'aparell del partit i des de dins mirarem de transformar. Sí. Quan uns altres deien hi hem arribat al terme i això no pot ser. N'hi va haver algú que va dir, doncs, coherent la vigília de fer-se públic el manifest, això. I l'Ernest va quedar fora perquè li semblava que era el moment precisament, i uns altres van mantenir la coherència. En aquests moments es torna a veure que allò, doncs, va ser segurament doncs, ha sigut un fracàs a posteriori. Jo vull veure què passarà a partir d'ara. És a dir, si s'acaba materialitzant la decisió, el mateix Ernest Maragall ahir unes declaracions a Catalunya Ràdio deia i explicitava que Nova Esquerra Catalana mateix està disposada a dissoldre's perquè pugui néixer una tercera opció en la qual aplegui tota aquesta quantitat enorme de socialistes que jo en dic que són a la diàspora, que estan sense referents i sense partit i a la vegada doncs amb ganes de mantenir l'activitat política, i que això pugui ser el germen d'una nova formació potent, en la qual hi hagin tota aquesta gent que tu nomenaves, de que van doncs per lliure i tal, però a part d'aquesta gent que són els més visibles, hi ha en el territori moltes persones que porten molta història al darrere socialista i que podrien engruixir una alternativa més catalanista, que després probablement trobaran maneres de connectar amb el PSC que quedi d'aquesta crisi, perquè en el fons doncs el socialisme no és només un tema nacional, en què el tema nacional, sinó que hi ha molts altres fronts de política social, de política econòmica i tal, que poden aplegar diversitats doncs d'etiquetes, diguem-ne, socialistes, i per tant doncs ja veurem doncs quin espai acabaran ocupant.
Jo volia dir, em sembla que són 5 o 6 coses, perquè són tan riques les aportacions dels companys que d'allò. Primera, jo crec que el dret a decidir no s'hauria ni de discutir. Jo crec que és una cosa implícita amb la persona. Tu decideixes amb qui et cases, què menges, no sé què, no sé quantos. El dret a decidir és implícit a la persona. Per tant, no s'hauria ni de posar votació. Segona, és una aportació molt petita, Josep Maria, que incompliments de programa efectivament n'hi ha molts. Però hi ha uns incompliments tècnics, per dir-ho així, i uns incompliments anímics, o de la manera que vulguis. És a dir, jo crec que els tècnics, de que si pujaré l'IVA, si no pujaré l'IVA, si no sé què, no sé quantos, dius, mira, m'ho ha dit la senyora Merkel, vale, però clar, un incompliment d'aquests, que jo crec que era el tema més important per Catalunya, són uns incompliments que penso que són més greus. Tercera cosa, jo el de l'Àngel Ros, que ens ha quedat com una persona, com, bueno, volen fer creure que és una persona, bueno, en el fons ha fugit d'estudi. Vull dir, jo personalment trobo més meritori lo dels tres que lo de l'Àngel Ros. Tercera, jo crec que estem en un moment en què Catalunya no pot perdre totes aquestes vàlues que en Bernat nomenava el Castells. Bueno, la Marina Geli estava a la Comissió de Sanitat, és una senyora que ha estat consellera de Sanitat, que sap moltes coses, i això ara s'ha perdut. Ara vindré, i era la persona que el PSC havia destinat per discutir i enriquir aquests temes. Ara s'ha perdut aquesta senyora des del racó on l'han castigat, doncs resulta que no podrà intervenir en aquests temes i no, no podrà participar. O sigui, l'oposició que es farà en el Boi Ruido, l'oposició que es farà qui sigui, és molt més pobra. Dèieu, home, no sé si el PSC es pot per dintre revifar. Bueno, però és que el PSC està molt lligat en el PSOE. És a dir, jo en el moment en què em sembla que deia el Bernat, diu, no es podia haver previst això. Home, en el moment en què van posar el Balmón de cap d'acció política, la veritat, no sé per què fas aquestes cares, però realment des que es va posar ja es veia que això anava malament, la cosa. Per tant, crec que en aquell moment sí que es podia preveure aquesta escissió de parers. Una altra cosa que volia dir és que el que més m'empipa de tot això seria donar la raó a l'Aznar, que va dir, antes se romperà Catalunya que Espanya. Això a mi em repetejaria molt, i per tant crec que és desitjable aquesta catarsi que dius del PSC, que pugui tenir i que puguem tenir amb no sé quant de temps, quan mínim millor, tots uns socialistes agrupats i tots uns socialistes organitzats per poder que no es trenqui Catalunya.
Alguna cosa més?
Jo
tinc un tema per tractar.
A mi em sap greu que totes les tertulies d'aquestes setmanes, doncs el tema principal sigui el del PSC, perquè justament segurament hi ha molta gent a casa que pensa, hosti, un altre cop. El PSC, diguem, no? Però aquí és prou, és a dir, és una fase més, doncs, insisteixo, del moment polític en el que estem vivint. Ara mateix doncs tenim un mapa polític concret sorgit, doncs, de les últimes eleccions, només de l'última, que li donarem una volta de 180 graus, diguem, el dia que siguem un nou país, i per tant segurament doncs haurem de mirar exactament com acaba estructurant-se doncs la vida política de Catalunya. Per tant, és, crec, un tema prou important, diguem, que espero, doncs, que el PSC, doncs, pugui solucionar de la millor manera, el PSC, no el PSOE, pugui solucionar de la millor manera possible.
Jo comparteixo que estem molt centrats en el cas i en la crisi en aquest del PSC, i estem molt centrats, afegiria jo, en un monotema, que és el tema nacional, que jo penso que és important. I de vegades descuidem, ahir el ple del Parlament aprovava els pressupostos. Sí. És el ple més important de l'any. Feia 2 anys que no s'aprovaven pressupostos en aquest país, i això és un greu dèficit democràtic a casa nostra, i els responsables, doncs, són els qui són, i són Convergència i Unió i, d'alguna manera, Esquerra Republicana, que després, doncs, s'hi ha apuntat, i això passa desapercebut. Hi ha capítols i tant, hi ha prioritats de despesa, hi ha interrogants de veure d'on traurem els 2.300 milions que hem apuntat que tindrem d'ingressos, però ningú sap de com i de quina manera. És a dir, això queda diluït per un tema, doncs, de crisi d'un partit, que això va molt bé als altres, perquè en el fons veuen que estan, doncs, ensorrant una força política que havia tingut, doncs, una hegemonia a Catalunya. Jo penso que és important en aquest, no el nego, la importància del debat en el Partit dels Socialistes, però aquest país té uns altres problemes, a més del nacional. Té un problema de crisi, té un problema de qualitat democràtica, i això no surt en els nostres debats. És a dir, les imputacions de polítics, doncs, els casos de corrupció, etc., doncs, que, doncs, es passen de puntetes, i això també deteriora la qualitat democràtica del país.
Un altre tema, el PSC i Iniciativa presentaran a Sant Cugat una moció al proper ple municipal per aconseguir que l'Ajuntament engegui mesures per sancionar els bancs i altres grans empreses que tinguin a la ciutat pisos desocupats. Socialistes i ecosocialistes volen que el consistori comenci un programa d'inspecció per detectar, comprovar i registrar els habitatges que es troben permanentment buits. Escoltem el portaveu d'Iniciativa, Joan Calderón.
Es tracta d'una mesura que vol transformar la realitat, que vol tirar endavant mesures concretes per fer responsables aquestes entitats que no treuen aquests habitatges fora, i també és el moment, en el cas de Sant Cugat i amb aquesta moció, de passar de les declaracions en premsa a passar als fets, a les realitats i als acords.
Per tant, el proper ple, el del mes de febrer, tindrem aquesta moció que, pel que s'ha vist a les xarxes socials, doncs podria tenir un cert seguiment per la resta de partits i fins i tot es podria convertir en institucional, que vol dir que tots hi estan d'acord i que la tiren endavant. Algun comentari sobre aquest paper dels ajuntaments a l'hora d'intentar treure al mercat aquests pisos buits de grans entitats?
Per mi, el comentari és que és una excel·lent notícia, que arriba tard, però malgrat tot, doncs, és una excel·lent notícia. És a dir, hem tardat, no sé, 5 anys a donar-nos, doncs, que hem de començar a, com deia el Joan Calderón, doncs, a passar les declaracions a l'acció. I per tant, doncs, bueno, content, doncs, que pugui, doncs, arribar-se aquí. Això era una cosa, crec que impensable, doncs, fa 1 o 2 anys, que se sancionessin els bancs. Hosti, això era complicat, diguem, no? I ara, doncs, sembla ser, doncs, que, bueno, doncs, hi ha molts ajuntaments al nostre país, doncs, que ho estan tirant endavant. Per tant, em sembla que la mateixa Generalitat, en certa manera, i per tant, doncs, jo crec que hem de seguir per aquí i hem de començar, doncs, a posar solucions reals a la crisi, i sobretot que la crisi la paguin aquells, doncs, que l'han creat, que justament són els bancs, les grans corporacions. Per tant, hem de seguir, doncs, per aquesta via, i per tant, doncs, no podem afluixar un cop ara, sembla que comencem a agafar una mica, només una mica, d'embranzida.
Bé, jo crec que no és normal que hi hagi famílies sense pis i pisos sense famílies, vull dir, o sigui, jo crec que no és normal, i per tant tot està en trobar el desllorigador perquè aquesta oferta i aquesta demanda es trobin. Clar, trobar el desllorigador vull dir perquè respectant el dret a la propietat, respectant el no sé què, no sé quantos, puguem encaixar això. Deu ser relativament complicat, ja hi ha hagut alguns ajuntaments que s'han posat a pujar els impostos o no sé què. Esperem que es trobi el desllorigador. Jo estic absolutament convençut de que si la moció aquesta del Joan Calderón té cara i ulls, serà institucional, perquè penso que la sensibilitat social de l'equip de govern és suficient com per poder trobar-ho, això.
Jo diria que forma part d'aquest capítol que jo deia, que va més enllà, és a dir, el capítol dels problemes reals que preocupen a la gent, i que darrere hi ha una mobilització i una pressió de la ciutadania que està forçant a la classe política a prendre la carta i a posar-se i a posicionar-se. Jo no sé si això acabarà amb sanció o és un gest de pressió a les entitats bancàries, perquè jo tinc els meus interrogants, primer, doncs, de la capacitat d'imposar sancions, o si són purament sancions d'aquestes per la galeria, que per les entitats bancàries això serà poca cosa. Però sí que és una manera de visualitzar, de dir que aquí hi ha algú que està jugant amb l'habitatge, que ha sigut doncs, una font d'ingressos i d'especulació fins ara, i en canvi que ha deixat fora el dret doncs, a ocupar una vivenda digna a molta part de la població. Per tant, visca doncs, les iniciatives que pressionin en aquesta línia.
Jo el que trobo fortíssim i no m'entra al cap és que es pugui arribar a... És a dir, que un banc arribi a la conclusió que abans de deixar el pis per molts pocs diners... diguem, el deixi tancat. O sigui, per mi és d'una poca humanitat espectacular, o sigui, és a dir, i jo crec que poca gent ens arribem a fer el càrrec d'això, és a dir, el que deies tu, no? És a dir, gent que realment...
Però Bernat, això forma part dels comptes que fa la bancària, dic, el preu, ells tenen sí, valorats els pisos, sí, això els ajuda doncs, a fer la presentació dels comptes.
Oi que nosaltres, espero, diguem, que la immensa majoria de la població, diguem, si ha d'ajudar a un amic o un familiar, escolta, li ajudes i després ja ho trobarem o no ho trobarem, perquè ostres, o sigui, crec que en direcció contrària on hauria d'anar els valors de la societat. Mira, en una tertúlia de fa poc parlàvem aquí, no? Que s'havia perdut doncs, una mica determinats valors. Jo crec que això és una pèrdua flagrant de manera d'actuar i de manera doncs, de comportar-se respecte a la resta de la població, i crec que els bancs són els principals culpables d'això. Em sembla demencial que haguem d'arribar a aquests extrems, de dir, no, mira, jo prefereixo tenir el banc tancat. Ostres, però què m'estàs explicant?
Segons el primer estudi que està elaborant l'Ajuntament, hi ha 450 pisos a nom d'entitats bancàries a Sant Cugat, i d'aquests, 170 no tenen comptador d'aigua. I això, ells creuen les dades a l'Ajuntament, tenen el registre de quants tenen els bancs, a partir dels que no tenen comptador d'aigua fan el creuament i saben o consideren que estan buits, no? Clar, 170 habitatges a Sant Cugat, poden donar molt de joc, no? Vull dir que...
El problema és que...
No és un sol pis, són 170.
El problema és que sembla que en aquesta ciutat no tinguem gaires problemes en aquest sentit, diguem. També és una ciutat molt afectada per...
Potser no, és que no ho coneixem, eh?
Jo tinc la impressió... Exacte, no ho coneixem, sí. És igual, tu baixes a Barcelona i t'adones realment del moment en què estem vivint. Jo que fa ja anys, diguem, que no baixava cada dia a Barcelona, és esperpèntic, doncs, la gent que veus dormint al carrer, cada vegada més persones, la gent que recull els cartró, ja hem passat del metall al cartró, diguem, o sigui, tot el que es pugui aprofitar, és a dir, estem en una economia de guerra i com a tal doncs han d'haver-hi solucions de guerra, i bueno, i de guerra i no de guerra, diguem, per tant, si s'han de sancionar els bancs, ostres, endavant.
Jo estic d'acord amb el que deia el Josep Maria Balcells, que els bancs dintre de les seves comptes evidentment tenen l'immobiliari
molt més sobrevalorat, molt més que no pas el valor real que tenen en aquests moments, i per tant això els hi canvia tot el seu estat de compte.
Per això dic que han de trobar el desllorigador, i no sé si...
No, això és un problema seu.
Però també hem de tenir en compte que aquests pisos se'ls hi degraden, per tant, és que quan vulgui ara vendre el pis, al cap de 5 anys de no haver-lo habitat ningú, segurament haurà de fer obres, vull dir, i haurà d'invertir o despendre.
No, el problema és que els bancs demanaran a l'administració que els hi paga les diferències, i continuaran fent negoci...
L'Ada Colau a la Comissió d'Investigació de les Preferents del Parlament de Catalunya ja va alertar doncs, de la possibilitat d'entrar en una segona, un boi immobiliari, escolta, aquí no passa res, anem mirant i ja està. No tornem a caure no tornem a ensopegar la mateixa pedra.
Pep, suposo que no podrem parlar del plan B del senyor Rajoy.
No, ni dels pressupostos, ho tenia apuntat, però ni del Camp Nou, ni de Rossell, ni de ningú, ja. Perquè no,
Rossell, que li mireixi.
Home, n'hem parlat molt en aquesta tertúlia,
sí,
eh? Falta...
Sí, però ara doncs, la notícia avui de La Vanguardia de que està disposat a presentar la dimissió.
Home, si us plau.
I no és curiós que surti La Vanguardia? Jo em pregunto.
Jo crec que ell vol tant...
La teoria conspirativa l'explicaré al sortir, de l'estudi.
Ell vol tant, diguem, jo crec que ell ja ha fet la fortuna que havia de fer aquí, escolta, i saps què? Agafem i marxem, diguem.
Sí?
Jo crec que
sí. Ah, sí?
No ho sé.
Ja en parlarem.
Ja tindrem més temps per parlar-ne. Pasqual Duso, Josep Maria Balcells i Bernat Pi Cornell, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat, i fins un altre. Molt bon dia.
Bon dia.
How do you do?